El gall del monestir.
Un minut per sobre d'un quart de deu del matí a la sintonia de Cugat.cat és temps de tertúlia, el gall del monestir. Avui amb els convidats dels divendres, a partir d'ara, que seran Víctor Alexandre, bon dia.
Hola, bon dia.
Domènec Miquel, bon dia.
Bon dia.
Pasqual Dussó, bon dia.
I bona hora.
A tots vosaltres ben retrobats en aquest espai de tertúlies i una nova incorporació d'aquesta temporada, Nacho Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Que ja és conegut a l'antena de Cugat.cat pel programa de Nitrat, i que a partir d'ara s'incorpora també en aquest espai de tertúlies. Benvingut.
Doncs molt agraït.
I avui parlem, com no, de la massiva mobilització d'ahir, Diada Nacional de Catalunya, amb aquesta B baixa a Barcelona, que va plegar 1,8 milions de persones, segons dades de la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb una àmplia participació santcugatenca també, difícil de xifrar, però tots els autobusos de l'ANC Sant Cugat plens per anar a Barcelona, i també una massiva presència de santcugatencs al transport públic, sobretot als ferrocarrils de la Generalitat, santcugatencs que en part van ocupar el tram 23 d'aquesta B baixa massiva a Barcelona. I avui és dia d'anàlisis de conseqüències d'aquesta gran mobilització i de tornar a enviar missatges segurament a les institucions, perquè el poble, o una part molt important del poble, va tornar a parlar ahir. Quines són les seves lectures, Víctor?
Jo em vaig assabentar que en els per Cugat.cat que les persones que havien anat en autocars des de Sant Cugat a Barcelona eren unes 600.
Sí.
Però bé, clar, és que de Sant Cugat a Barcelona, de fet, no cal ni l'autocar, perquè els catalans van... Tens un metro, és que tens un metro, sí, que et porta allà. No?
I els ferrocarrils des del matí, sí, estaven com en hora punta d'un laborable.
Sí, no.
Cada tren anava ple, 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 ple.
No, molt bé, jo els vaig fer servir tant per anar com per tornar, i el tornar, tant l'anar com el tornar, perfecte, no hi havia cap problema. I en cotxe suposo que poquíssims, perquè no tenia cap sentit. Pel que fa al que deies, doncs, del fet en si, bé, va ser una diada meravellosa, perquè ara no en som conscients, perquè som actors de tot això, no en som protagonistes, però això, la frase que s'ha dit tant que perd una mica de força, perquè s'ha dit molt que fem història, però realment la fem, perquè quan passi el temps, el que estem fent en aquest període, en aquest procés, adquirirà unes dimensions molt més grans. Es veurà, evidentment, sense desapassionadament, no com ara que es viu tot en passió, es veurà d'una altra manera, però es veurà, aleshores es veurà l'autèntica dimensió del que s'està fent. Entre altres coses perquè no havia passat mai, i tampoc Europa havia viscut una manifestació com la que es va viure ahir, una concentració de persones, més que una manifestació ahir. És meravellós perquè, escolta, treure la gent de casa és una cosa absolutament dificilíssima. Només cal mirar els actes culturals que es fan arreu, i sempre són 20 persones, 25, 30, 30 és un èxit, clar, llevat que portis una figura mediàtica, no? Això és un altre tema, però en general costa molt treure la gent de casa, aixecar-la perquè plou, perquè hi ha el Barça, perquè ara fa calor, perquè no sé què. Treure per gairebé 2 milions de persones al carrer, i a més, no només això, sinó que les has de situar en un punt estricte, delimitat, que quedin allà, i que a més no passi res, que tot sigui d'una manera cívica, tranquil·la, relaxada. Ostres, això és brutal, és impressionant. Jo crec que els catalans, més enllà, de moment no encara n'hem anat, però si hi ha una cosa estem doctorats és en manifestacions, perquè les fem gairebé perfectes, però perfectes, És que jo crec que si algun dia algun país vol fer una manifestació, haurà de contractar catalans, perquè, escolti, li fem perfecte.
Deien que potser el principal èxit d'aquesta diada, sobretot de l'ANC, no era el fet d'organitzar 1.800.000 persones, sinó era el fet d'endreçar-les.
Ja, clar, clar.
Com si estiguessin en caixetes, o sigui, potser el fet més de marcar pas d'aquest.
És difícil, que la gent complís, perquè veies, deies, ostres, això serà un desgavell, les columnes aquelles, perquè al principi, clar, la gent estava...
I les franges de colors no es veuran, clar,
no,
i després ens hem sorprès, no?
Està fàcil i xerrant allà entre els uns i els altres, però quan toca, veus que tothom realment, i quan veus els plans zenitals, veies que tothom estava perfectament posat.
No, jo sobre el que deia el Víctor, i penso que també l'organització ha tingut el seu mèrit, un ambient de companyonia extraordinari. Vull dir, o sigui, jo ho vaig viure com un moment de molta emoció. Però el que deia ell de treure la gent al carrer és que treure la gent al carrer per un minut, de les 17:14 a les 17:15. O sigui, després d'aquí ja es pot dissoldre. Diu, recórrer no sé quants quilòmetres. Per nosaltres és relativament fàcil, però treure no sé quants quilòmetres per treure la cara, per fer-te la foto d'un minut, jo crec que sí que realment té molt de mèrit. A mi, personalment, a part, com dic, de les emocions que en aquell moment sembla que tots ens encomanem els uns als altres, em va agradar, per exemple, que hi haguessin els gegants de Sant Cugat allò al mig, perquè allò per mi va ser un punt de referència. Dius, on estan? Ja sabia que era el tram 23 a la banda, però veus els gegants i dius, això és lo nostre, ja t'ho sents com una cosa nostra.
El Joan i la Marieta.
Sí, exactament. I sobre això que deia el Víctor, a més li veig una altra variant, i és que hi havia gent de tota mena. O sigui, no podies qualificar de si era de tota mena, grans, joves, tot allò. I això jo crec que és molt important. Per mi estem en un gran moment. Tu has dit que hi havia 1.800.000 persones.
Ho ha dit la Guàrdia Urbana.
La delegada de govern, la Maria Dolors Llanos de Luna, diu que només hi havia 500.000. Jo no sé si ho viu perquè els altres s'ho creguin, perquè mirant ja es veu ben clar que no, vull dir, ja s'havia anunciat que seria massiu, i crec que ha sigut la més massiva. I jo penso que, no sé si d'Europa, però jo crec que deu ser la més important del món, aquesta d'allò. Això, has dit tu, hem de fer una anàlisi i veure els missatges. Bueno, jo penso que els missatges ja els anirem comentant. Però...
Què va sortir d'aquesta manifestació? Quina era la veu? Resumint, perquè segur que de missatges n'hi havia molts, però la veu era... El poble de Catalunya està preparat per votar, per tant ara el tema logístic organitzatiu de com s'han de posar les urnes és una qüestió que el govern ha de resoldre, però nosaltres el 9 de novembre hi serem amb la papereta? És aquest el missatge?
Sí.
Sí?
Sí, jo penso que sí. A veure, jo diria que hi ha una cosa que és molt important d'aquesta manifestació, que no és la primera, sinó que és la tercera.
Sí.
Per tercer any es aconsegueix unes concentracions d'aquest alt nivell. I això és una cosa que és molt important.
Quan molta gent vaticinava que aquest any la gent estava cansada...
Aquí hi haurà un desinflament, això és un globus, i llavors això es anirà desinflant, i això... No, i realment no ha estat així, és el contrari. Sinó que cada vegada hi ha hagut més gent, no? I aquest és un aspecte que és absolutament fonamental. A veure, i que la gent vol votar és claríssim. És absolutament claríssim, no? Contraposar com s'ha volgut fer la manifestació de Barcelona amb la manifestació de Tarragona és que és absolutament ridícul.
Pels nostres oients, a Tarragona es va concentrar a Societat Civil Catalana, l'entitat que aboga per l'unionisme, i van reunir aproximadament 3.500 persones.
7.500 segons la Guàrdia Urbana.
Però segons la visió que té la delegada del govern d'Espanya, veig que té tendència a la baixa, no? A reduir tot el que veu, seguint el seu mateix patró, si del 1.800.000 que diu la Guàrdia Urbana, que es van concentrar al centre de Barcelona, ella ho redueix a 400.000, doncs aleshores cal tenir en compte que aquestes 3.000 o 5.000 persones que hi havia a l'amfiteatre, que jo crec que amb la foto que hi ha, VilaWeb ha penjat una foto que es compara, és que el pots comptar una per una les persones que hi ha a l'amfiteatre aquell de Tarragona.
I l'amfiteatre té una capacitat de 600 persones.
Sí.
Val. Doncs aleshores, ella, segons el seu patró, ha dit que pràcticament no hi havia ningú a aquella de Tarragona.
Al marge de les versions oficials sobre les xifres, jo crec que la gent, la ciutadania, mira les imatges i treu les seves conclusions. Clar, per tant, no hi ha massa discussió.
Per mi que vaig baixar, però vaig estar llevat fent coses, anàvem amb Castells de Sant Cugat des del matí, teníem actuació a Llinars, i després ens convocaven directament a la B baixa, i que si els geganters estaven al principi del tram 23, nosaltres estàvem al final, just a l'altra banda, al carrer Bruc. Per mi va ser una jornada de festa major més. Vaig acabar igual de destrossat, vaig acabar molt cansat, vaig arribar a casa cansat, amb els peus que em feien mal, amb ganes de fer-me una dutxa d'aquelles bíbliques, i anar al llit amb ganes de... que el meu propi llit em digués, surt d'aquí que m'estic cansant de tu. Vaig arribar molt cansat, però molt content del que havia vist. És a dir, l'ambient era més aviat el de trobar-te la gent que coneixies, el de trobar-te sobretot a Sant Cugatencs, que no veus normalment i que te'ls trobes justament a Barcelona, a la Diagonal, I d'altra banda, per mi el que ha significat aquest dia en general pel país no ha sigut tant una jornada de reivindicació, sinó una jornada de victòria, la ve baixa de victòria. O sigui, altra vegada ens havien dit que no sortiríem, que no hi seríem, que el que deia en Domènec abans, que estaríem cansats, que la mobilització ja perd força, però jo crec que és tot el contrari, és a dir, s'ha demostrat altra vegada, no només que volem votar, sinó que tenim la decisió del vot molt clara. És a dir, volem ser un estat independent, volem ser una nació independent, volem recobrar els nostres drets com a nació, que ens ha estat privant des de fa molts anys, hi ha quin dia 300, hi ha quin dia 400, ja dic quin dia els anys que sigui, però el que és cert és que com una nació que hem tingut, hem patit uns atacs d'assimilació, d'anihilació i de prohibició constant, que després de tot això encara seguim sortint al carrer, i a més amb les xifres que diuen de més d'un milió de persones, pràcticament 2 milions de persones, quan clarament no, encara no ha sortit tota la força d'aquest, per mi encara no ha sortit tota la força d'aquest independentisme per raons logístiques, crec que és una victòria claríssima, no només dels que ens considerem independentistes, sinó de tot el poble català en general.
Ahir es va parlar molt de la necessitat d'unitat, unitat entre tots els sectors socials i també polítics que estan defensant la convocatòria de la consulta del 9-N. Si perillava d'alguna manera la unitat, potser pel flanc polític, mobilitzacions de la talla de la d'ahir posen allò, la pega necessària per reconstruir la unitat?
La meva opinió és que ahir el que es va fer és donar una empenta a la classe política. Una empenta que podien també, si defalleix les... Evidentment, anem a mirar-ho a senso contrari, o si ahir hagués hagut molt poca assistència, poca, vull dir, aquests 500.000 que diu la Maria de les Llanes de Luna, però d'allò haguessin dit, ostres, potser sí, els polítics haguessin estat una mica més decebuts, però veient el que hi ha, jo crec que el missatge és de donar-los empenta. Correcte. En aquest missatge, evidentment, hem de dir que el Montoro i el Bert i que tots aquests col·laboren molt amb que ens vagin insuflant aquests ànims. Ara, jo crec que la unitat dit així, ara ve una mica el moment de la veritat, o sigui, perquè poden haver-hi diverses interpretacions. Una és dir, bueno, veus com la gent és independentista, l'altra pot ser dir, perquè en allà, no sé si vosaltres veus, tu sí que estàs al Sant de Sant Cugat, volem votar, vull dir, o sigui, que com a mínim que es vol votar és segur. Llavors, potser hauríem de... La unitat, hi haurà algú que digui, anem directament a trencar la legalitat i no sé què, aquesta legalitat que tant invoquen, o hi haurà algú que digui, escolta, tu anem pels passos legals. Bueno, vull dir, aquí és on es pot trencar la unitat, que realment no és recomanable. Haurem de buscar el màxim comun divisor per no trencar aquesta unitat. Seria desitjable que no es trenqués aquesta unitat.
Perquè com penseu que reaccionaria aquesta massa de gent que surt al carrer per tercera vegada consecutiva de forma molt majoritària si el 9 de novembre no hi ha una urna i una papereta per poder votar? El 9 de novembre, no horitzons futurs, ja ho arreglarem el 9 de novembre.
Això és dintre 57 dies, eh?
Sí. És molt aviat. És aviat, sí,
57 clar. Dies d'incertesa, per la seva banda.
Sí, però tampoc...
Sí, ni 2 mesos, eh? 57
no.
Dies. Eh?
No, però tampoc cal, aquestes situacions tampoc cal dilatar-les, perquè, en primera, és malaltís, perquè, evidentment, l'altra part es va rearmant i va anem rebent insults i agressions, sí, i atacs i tota mena, i això no ens aporta res de bo. És a dir, quan has de fer una cosa, has decidit fer una cosa, l'important és que la facis, home, no de manera celebrada, però que la facis aviat, no que la jorni fins l'any 3000. Jo estic d'acord amb això de la unitat, és vital, la unitat és vital. Jo espero que la classe política sobiranista, si més no, de Catalunya, estigui a l'alçada del moment que està vivint el seu país.
Què vol dir estar a l'alçada?
A l'alçada de la ciutadania. A l'alçada de la ciutadania.
Però en concret què vol dir?
Bé, vol dir que ells no serien on són, sense la força del poble de Catalunya.
Que però vol dir, el 9-N han de posar les urnes?
Jo crec que sí.
Peti qui peti.
Tenen un mandat de la ciutadania, sí. Perquè hi ha una... Primera, fem una llei, estem fent una llei, no? La llei, una llei per votar. Esclar, no tindria sentit que fem una llei i els que l'incomplim som nosaltres, perquè aleshores seria allò de la senyoreta Pepi, fem lleis que no es compleixen. I el Parlament, poca broma, és el pols d'un país. I una majoria del Parlament de Catalunya, el 80%, doncs ha decidit això. A més, jo crec que seria no només obligatori, sinó emocionant veure Convergència i la CUP, que són dos partits que socialment estan molt distanciats, junts en una cosa així. Els senyors de la corbata i els senyors de l'arracada, junts. Perquè aquesta imatge que es... No, és igual, sí, perquè són estereotips, evidentment. Però la imatge que es transmet al món és d'una força brutal, perquè si jo veiés això d'un altre país i veiés que l'equivalent a Convergència i l'equivalent a la CUP estan junts en aquest tema, encara que quan siguin independents es tiraran els plats pel cap, perquè, com és lògic, perquè pensen diferent, de manera democràtica, doncs diria, ostres, aquest país no l'atura ningú. Estan, són forts perquè veus dues maneres de pensar tan distants juntes per una mateixa causa, que és la llibertat, que és la més noble de totes les causes. Oi?
A mi em preocupa si es mouen, si des de Madrid es mouen. O sigui, jo crec que per ara, com no es mouen, i el, bueno, sí que es mouen en sentit contrari, vull dir, i els atacs són tan continuats, seguim sentint que ens van flagelant i d'allò. Ara, si imagina't que ens oferissin no sé què, que passés no sé quantos, que diguessin, escolta, per comptes de fer-la, imagina't, que jo penso que això...
Com a Anglaterra amb Escòcia, no vols dir?
A veure, lo d'Anglaterra és diferent.
No, que els hi fa un oferiment ara.
Anglaterra, exactament, Anglaterra fa tots els possibles perquè no marxin. I Espanya fa tots els possibles per no deixar-nos marxar. És diferent la cosa, és diferent. Aleshores dic, si ens fessin algun oferiment, potser es podria arribar a trencar la unitat. Tal com estem, si no ens fan cap oferiment, si estan enclavancats darrere, penso que la unitat ha d'existir.
Deies que el que preocupa és si a Madrid es mou. Madrid porta tota la vida movent-se.
Movent-se de l'altra...
No, movent-se no fent res.
Ja, ja.
O sigui, porten tota la vida i no faran res més que això.
Bueno, no fan res.
No faran res més que això perquè no saben què fer, no entenen res, no han entès res mai de la vida del que ha passat aquí i no en tenen ganes, perquè per ells som un territori conquistat.
Sí, però entenen que no es pot presentar victus, entenen que no s'ha de parlar...
Exacte, no, o sigui, no fent res, que és el que estan fent, que és aquesta història, no deixem fer res, no deixem avançar, no deixem moure, no deixem votar, diguéssim, els tòpics de tota la vida que hem sentit i que sentirem d'aquí fins al 9è i molt més enllà, perquè... No es pensa que quan, al moment que en hipotèquic cas que arribéssim a ser independents, que aquella gent seguiria tranquil·lament als seus despatxos de Madrid intentant fer el joc net que no han fet en tota la vida. Però, clar, pensem, si l'actor polític realment aquí a Catalunya és el poble, sí, perquè és qui va sortir l'altre dia, o sigui, qui va sortir el 2012, diguéssim, que va ser quan va esclatar tot, no va ser una convocatòria de Convergència, no va ser una convocatòria d'Esquerra, va ser una convocatòria de l'ONC, que en aquell moment no coneixia ningú. O sigui, vam ser nosaltres que vam anar fruit de la manifestació que va haver-hi el 2010, també. Que és una manifestació que a vegades s'oblida, però...
El 2010, recordem això que deia, que abans parlava de les manifestacions del Domènec, el 2010 Òmnium no hi era, com a Òmnium. Hi havia persones a títol personal, però no hi era.
I va ser una manifestació que, curiosament, va convocar el PSC. Així que...
Sí?
Bueno, va ser la que va convocar el tripartit.
Sí, van a Montilla.
Infraestructures.
Sí, podríem fer la... L'anàlisi cru i facciós de que la convocatòria la fem part al PSC també, o sigui que aquest cap de setmana, aquest dijous no hi eren. Vull dir, com canvien les coses. I va ser una manifestació massiva també d'un milió de persones. I venim de molt més lluny. Venim de que la mobilització popular no para, i és a dir, que el dia que arribéssim que el 9N, que també s'hauria de veure si l'alternativa al 9N és millor a la d'un referèndum sense garanties i sense cap mena de vinculació democràtica, com s'està dient.
Però què vol dir garanties?
Garanties vol dir que hi hagi un col·legi electoral a cada municipi, com a mínim. Que hi hagi un cens i que hi hagi després un recompte i que d'aquest recompte en surti una decisió política vinculant. Que sigui, o sigui, que aquest si no, aquest sí, aquest no, aquests recomptes que ningú encara ha dit com es farien i com es comptarien, que per mi és de manera clara, és a dir, aquesta consulta només té validesa si el sí supera el 50% dels vots.
Com a Escòcia.
Més
un, 50%
més un. No confonguem el terme, perquè això sí
que és important. Domènec, estàs molt, molt callat, vinga.
Sí, això és una consulta, i les consultes mai són vinculants. Mai són vinculants. En tot cas, diguéssim, una altra cosa és un referèndum, que els referèndums sí són vinculants, però les consultes no.
Aquí entraríem a la...
I aquí, diguéssim, el que sempre s'ha plantejat ha sigut de votar una consulta. per veure, diguéssim, més o menys quina és la línia i a partir d'aquí el govern ha d'actuar. Però
la...
no significa que, diguéssim, hi hagi una consulta que digui hem d'anar cap a la independència i l'endemà, diguéssim, siguem independents.
No,
ni
això tampoc passaria
en
un referèndum directament. Però aquí està la malícia del llenguatge que, en el qual ens van colar una consulta quan el que volíem era un referèndum. Però bé, això ja és un altre tema que ens hi podíem ballar més estona.
Sí, però estem en aquesta tessitura.
En el moment en què la consulta, ara mateix diem que no és no seria vinculant, llavors diem, hosti, ens estem ballant per una història que possiblement acabi sent res i que ens obligui a fer un altre pas més endavant. Per això he dit abans que estem en 57 dies d'incertesa.
Es pot obligar a unes noves eleccions i que aquestes eleccions els partits hagin d'incorporar això en els seus programes i a partir d'aquí, diguéssim, doncs arribar a la independència.
És per això que volia arribar a dir que si l'alternativa al 9N és una opció que sigui més vinculant que no pas aquesta consulta, doncs home, jo crec que la mobilització popular pot ser una o una altra. Si quan arriba el 9N o no hi ha consulta o hi ha una opció que no ens serveix a ningú, la mobilització popular pot ser molt massiva. Perquè ja ho hem vist en el moment que ens han retirat l'Estatut, en el moment que ens han prohibit coses, quan, en el moment que ens han atacat la llengua, hi ha hagut mobilització massiva. En el moment que ningú, que l'opció és encara millor, la mobilització pot ser no tan massiva en el sentit d'una manifestació, sinó molt més general, molt més ampliada en l'espai, molt més concreta a llocs petits, per tal d'arribar a assolir aquesta opció com seria una campanya electoral.
Però no perdem de vista que el que es faci el 9N, si tot va bé, i penso que ha de ser així, serà una conseqüència de la unitat dels partits que han decidit fer no sé què.
Evidentment.
Sí, sí.
O sigui, i això és molt tan important com la unitat del poble, vull dir, o sigui, si nosaltres ara els hem dit el que es va dir ahir, el que tu deies al missatge, jo crec que el que es va dir ahir és tu, tireu per aquest camí que aneu bé i us estem suportant. Ara, aleshores, si des de Madrid, com previsiblement sembla que passarà, que ens suspendran el no sé què i que faran... No... Bé, si des de Madrid passa això, es reuniran els partits, tots els partits, no sé si el PSC es reunirà o no, i dirà què hem de fer. I llavors el que es faci serà fruit de la unitat. Per tant, suposo que el poble, que ja s'enfia dels... que crec que el d'ahir va ser m'enfio de tu, fes el que calgui, el poble que s'enfiarà dels seus governants prendrà acceptarà les mesures que hagin pres la unitat de partits.
Sí, el motiu pel qual es fa la consulta, no, bé, és clar, és veritat, és a dir, el govern de Catalunya el que ha volgut fer ha estat complir la llei espanyola. La llei espanyola diu que Catalunya no pot fer referèndums, només pot fer consultes. Tot i així, fins i tot hi neguen, no? Però ha volgut ser escrupulós.
Pot fer consultes, però sobre això no.
Sí, pot ser consultes sobre una qüestió d'un barri.
Sobre la Diagonal.
Sí, exacte. Sobre sobirania energètica o econòmica, no.
No, clar. Sí. Aleshores s'ha fet escrupulosament seguint això amb el Consell Consultiu i de manera que diguin, ei, fem-ho d'acord amb la seva manera de veure-ho per tal que no ens ho puguin tombar. Bé, està bé fer-ho, però és una energia potser inútil perquè evidentment s'ho carregaran igual, encara que fos perfecta,
no sé si encara que fos legal.
Sí, exacte.
Encara que fos espanyola.
Sí, no, però no ho admetran mai. Per tant, la consulta evidentment no serà vinculant, però moralment sí que ho serà.
Sí,
perquè la manifestació d'ahir tampoc és vinculant, però home, Déu-n'hi-do.
Perquè no, però era políticament indicativa, clar, no el que vulguis.
Imaginem-nos, això que deia en Pasqual, que deia la delegada, no? que es fossin 400.000. Si arriben a ser 400.000, evidentment els titulars de tots els mitjans de comunicació espanyols i algun de català fracassa, bueno, per descomptat, un fracàs espectacular.
Es desinfla, o sigui, ja el
està,
suflé...
I ja està, no? Ara... com que no ha passat això, avui sentir el senyor Millo dient, bé, no s'ha de parlar de xifres, perquè les xifres...
Exacte,
no
genial.
En aquest sentit és bastant significatiu el tractament informatiu que ha donat l'Televisió Espanyola a la manifestació de la Diada, que per cert va estar prou bé, és a dir, va dir, no, va haver 1.800.000 persones, la delegada del govern dijo que eren 420.000, i llavors van passar després al tractament d'informació de l'altra diada, no? De la diada dels catalans de seny i aquestes mandangues que van fer a Tarragona, en el qual no van dir en un sol moment la xifra de participants. En un sol moment. Vaig arribar a casa i que eren quarts de 12, vaig posar 24 hores i veig 1.800.000 a la diada, gent a Tarragona.
Això és una manera de una manera
gent a Tarragona.
Periodísticament això és negatiu,
perquè això és una manera,
és una manera
de mentir.
Clar,
sí. Això és mentir.
És a dir, i
això és...
si dius una cosa has de dir l'altra. No s'hi val dir una cosa i l'altra com que no t'afavoreix, aleshores no dic res i cola. Home, evidentment la persona que està asseguda al sofà no està fent anàlisis periodístics, però si justament la teva professió és aquesta, dius això no és bon periodisme.
Quan la de Tarragona més, des del punt de vista periodístic, pots comptar quanta gent, és a dir, no necessites massa verificacions i fonts oficials. Un periodista, una mica de pràctica d'haver cobert manifestacions i els contes.
I bàsicament conèixer l'aforament del Teatre Romà de Tarragona, que ja el propi Mainat va dir, Twitter va dir, jo he fet un concert allà, vaig omplir-lo i eren 800 persones. I els periodistes que corrien per allà diu que van veure com tots els manifestants entraven al teatre. Si no ho volen veure, escolta, doncs mira, deixi'ns estar, perquè és que no ens entendrem. Si ja ni saben comptar, directament no sabran llegir.
Sembla que van anar 20 autocars, no?
20 o 30 autocars, que això són...
Amb uns quants santcugatencs, també. Un centenar, aproximadament. Bueno, de santcugatencs que van viatjar amb aquests autocars cap allà.
De tota manera, clar, és
que també l'estimem, que
és un... És impossible que això arribi a... És a dir, Espanya no ho acceptarà mai, per diverses raons. D'entrada, a veure, ni fins i tot, encara que ens avinguéssim a fer una consulta, o en aquest cas podria ser un referèndum, que el fes tot l'estat espanyol,
sí.
Que no té cap sentit, perquè mai l'estat matriu vota amb una cosa així, però és igual. Suposem que ho fem, que ho demanéssim, també dirien que no, perquè, com és lògic, els mitjans, els observadors internacionals, no estaria pendent dels vots de Toledo. Seria pendent de què ha votat Catalunya, com és lògic, no? Per tant, es quedaria clar, es clarificaria quina és la posició de Catalunya en relació a aquesta qüestió, independentment del que votessin els espanyols i tal. Tot i que hi hauria sorpreses, sí. Poca broma en Canàries. Fixem-nos, sí, que Canàries va donar suport a que Catalunya pogués votar i celebrar la seva consulta al Congrés espanyol.
I hi hauria sorpreses també a Madrid.
Bé, hi ha gent de tot.
A Madrid hi ha un moviment molt bastant, o sigui, bastant minoritari, però força important, tenint en compte que és Madrid, que és una ciutat que té una població urbana de 4 milions de persones, en la qual hi ha un rerefons de sota de caire revolucionari i republicà, diguéssim, sí, que sí. Dona suport explícit al referèndum, i que podríem trobar-nos amb sorpreses majúscules de dir que Madrid, la capital de l'estat, no hi hauria cap mena de vot favorable a aquesta.
Però hi ha un altre motiu, també, i és que acceptar que Catalunya voti, ells no ho admetran, perquè suposaria acceptar que Catalunya és una nació.
No, cada vegada que hi ha hagut aquesta iniciativa hi ha hagut una guerra,
sí,
després.
I a més a més, si ells en una reforma de la Constitució tampoc poden admetre que Catalunya és una nació, perquè si admets a la Constitució espanyola, admets que Catalunya és una nació, automàticament és evident que no pots negar que aquella nació, en funció del que és, un dia, si vol, exerceixi el dret d'autodeterminació. Per tant, per ells seria un cul de sac, una ensarronada, en la qual no hi pensen caure mai. Això, justament, és el seu taló d'Aquiles, que això els converteix no en demòcrates, sinó en totalitaris. I aleshores el món, la lectura que en fa, és que, clar, és un estat que impedeix el vot, que impedir un vot, impedir que la gent voti, és molt fort, perquè un vot és l'expressió d'una opinió. És només un parer, el parer d'una sola persona, que sumada dona resultats. Estàs impedint l'opinió, està prohibit opinar. I quan el Pasqual abans parlava d'això d'Holanda, clar, quan el teu estat prohibeix que els escriptors puguin fer conferències a l'estranger parlant del que sigui dels llibres, això és propi de les dictadures. Si això ho veiéssim en un telenotícies del govern xinès amb un intel·lectual que estava a Europa...
Sí, sí, ens semblaria fins i tot bonic.
I semblaria dir, hosti, però l'estat... Clar, això és una dictadura. Bé, això ho fa el govern espanyol.
Jo això que deies, primera, no poden admetre que siguem un subjecte polític, que jo crec que és el problema. Però fixa-t'hi que l'Ibarretxe va plantejar un plan que era el Estado Libre Asociado. No volia ni marxar d'Espanya. Vull dir, diu, deixi'm actuar, i li van tancar la porta als morros. Bé, la cosa és, si això és així, tal com estem dient nosaltres, per què no es mouen? Si tant els interessem, ja no dic només des del punt de vista econòmic, sinó des de...
Pel que deia el Nacho, no es mouen. Perquè no ho necessiten. Perquè tenen el poder.
Bueno,
però creuen, perquè som part assimilada al seu estat, però, som una colònia assimilada al seu estat.
Espera, que el Pasqual volia respondre.
No, que els hi petaran a les mans. O sigui, jo entenc que ens haurien d'intentar seduir. I la meva de llonces és, no es mouen perquè no poden. I no poden perquè
no
hi ha... No, sí, el Rajoy va dir ni puedo ni quiero, però vull dir, no es mouen perquè, clar, què diria el Monago? No podria donar els 300 euros a les senyores aquelles per haver estat a la guerra. Els andalusos no sé com s'ho passarien. No sé. Vull dir, jo crec que no es mou, el Rajoy no es deu poder moure, a part de que la Faed digui que no, el Rajoy no es deu poder moure perquè tots els altres se li tiraran la cavalleria a sobre.
Sí, de totes maneres, per això l'altre dia, com es diu, Fuentes, es diu, l'economista que ha fet... Sí, la Fuente, sí.
De les balances.
Sí, la Fuente, diguéssim, és l'altre dia, a veure, deia...
De Ciudadanos.
Sí, que realment hi ha un problema amb Catalunya, que és clar, que el que no pot ser és que hi hagin unes aportacions i que després retrocedeixi tant. I que reconeixia que això, doncs, era un problema, que aquest problema o una solució o altra se li havia de donar.
Amb unes balances apanyades,
Sí, el que vulguis, però vull dir, diguéssim, que a veure, que si ell mateix ja reconeixia això, vol dir que el problema és greu. Vull dir que el problema és greu.
És molt més greu del que mai ens diran.
Exacte.
I del que mai esperen ells mateixos a creure.
Esclar.
Sí,
sí, sí. A veure, ja no ho sé, és perquè ho he dit diverses vegades aquí, si en el 2011 el Rajoy hagués sigut mínimament llest, hauria convocat la consulta en aquell moment i hauria guanyat el no.
I
hauria dit, teoria, diguéssim, de Quebec, fins dintre 10 anys no en tornem a parlar. I hauria estat.
Això és la primera. I si hagués admès el pacte fiscal que li va demanar el Mas 6 dies després de la diada o no sé què, si hagués dit parlem-ne...
Sí.
Ja no estaríem així, perquè molta gent s'hagués desinflat. Llavors, sí que et donen el pacte fiscal correcte, si no sé què, s'hagués... Però, noi...
El tema, per mi el tema no va de pactes fiscals
o de
ser prou intel·ligents, com per... Ells ja són prou intel·ligents per saber el que han de fer. Ells ja saben totes les opcions que tenen, però no ho faran mai perquè no, per ells... O sigui, el que no pot ser mai és comptar. Anem a dir que l'enemic principal del Principat de Catalunya és l'estat espanyol, en tant que el té sotmès a la seva llei imposada per dret de conquista. Si entenem que l'estat espanyol és l'enemic, no pots mai subestimar el teu enemic, no pots dir que el teu enemic no és prou llest com per acabar amb tu. El que passa és que el teu enemic no vol reconèixer-te com a enemic. O sigui, nosaltres no serem mai l'enemic d'Espanya perquè per Espanya nosaltres som territori conquistat, som una colònia. No ens tindran mai a bé a donar cap mena de brida de res que no sigui la seva uniformitat de caire ja està religiós, que d'altra banda podria entendre, de la uniformitat de l'estat espanyol. És a dir, ells volen aconseguir un estat espanyol uniforme. El fet d'intentar, com a mínim, donar un fet diferencial a un poble com el català, a una regió com la catalana, ja és acabar amb la ideologia aquesta de l'estat espanyol uniforme, que vosaltres, que sou d'una altra època com la meva, és el que us haurien d'ensenyar a les classes.
Cantàvem el Caral Sol, fins i tot.
Bueno, que us ensenyaven que...
En formació, cobrir-se i cantàvem el Caral Sol mentre...
Però aquesta idea ve de la unitat de destino en l'universal. És a dir, clar, quan tu trenques aquesta unitat de destino en l'universal, que és donar a Catalunya un cert control sobre ella mateixa, ja ho estàs trencant, ja no estàs seguint la línia històrica divina.
Hi ha un altre factor que afegeix emoció i interès a aquest procés, i és que estem a la setmana prèvia del referèndum, aquest sí, a Escòcia. Un referèndum que s'ha anat movent i les darreres enquestes han dibuixat un panorama substancialment diferent al que teníem entès fa només 2 o 3 mesos, i és que el sí a la independència d'Escòcia fins i tot ha començat en alguna enquesta a ser majoritari, o com a mínim a igualar les opcions del no. Una resposta d'aquesta mena, el referèndum d'Escòcia, sigui que guanyi el sí, o sigui que en tot cas el sí queda molt amb uns resultats molt elevats, condiciona o influeix el procés català?
Mira, fa anys, quan no té cap mèrit, perquè això podia haver pensat qualsevol, perquè no és, em sembla bastant elemental, per tant, però bueno, jo en llibres de fa molts anys, quan la independència deia no feu cas del fet que ara sí l'independentisme sigui minoria, perquè quan això cristal·litzi i es vegi que és possible, canviarà com un mitjó. La gent, els futuribles, la gent li dius, vostè què faria? Ui, jo què faria? Normalment la gent en aquella època deia, ui, jo això no ho veuré, això, els meus nens sí. I tot això, aquesta era l'actitud, ho trobaves a tot arreu. Jo deia, quan arribi el moment, tota aquesta gent que ara sembla que no ho veu llunyà, canviarà i passarà a ser una majoria. I això, justament ara s'està notant, bé, a Catalunya déu-n'hi-do, però a Escòcia, que és immediat, perquè el dia 18, com dius, toca votar, i a partir del moment que la gent diu, ostres, és que ara ja només depèn de mi, ara sí que això va de debò, sí. I de la meva papereta jo m'he llevat britànic i me n'aniré a dormir, perdó, m'he despertat britànic i sí, m'aniré a dormir escocès, i depèn de mi. Quan veus que allò és possible, que no és una entelèquia o una quimera o potser una utopia, no? doncs penses, bé, canvies automàticament. De manera que això mateix ha passat a Catalunya també. Què passarà el dia 18? Home, jo crec que si hi ha algú que és més britanista que els britànics és l'estat espanyol. Si hi ha algú que desitgi que el no a que guanyi Anglaterra i que Anglaterra i visca Anglaterra i la pèrfida Albion i tal, ves per on, és justament a l'estat espanyol. Perquè deuen pensar, ostres, la que se nos viene encima si ganen. Sí, clar, és lògic, no? Doncs nosaltres necessitem també, que els catalans ens n'anirien molt bé aquest sí, perquè canvien moltíssimes coses. Primer, la perspectiva d'Europa, han de passar coses de tipus administratiu, molt importants, però a més, des del punt de vista moral, la força que et dona això és molt gran. I nosaltres, indirectament, hem transmès molta força al poble escocès amb la nostra concentració d'ahir. Perquè, a més, tenim una cosa molt diferent entre ells i nosaltres. Abans, el Pasqual parlava de l'Ibarretxe. L'Ibarretxe és un cas semblant, per bé que no era independentista, al d'Alex Salmond, en el sentit que són idees que sorgeixen d'un partit que presenta una proposta i en molts casos no té majoria. El Salmond al principi no en tenia. En canvi, Catalunya és tot el contrari. És la societat la que empenya els polítics a dir, ei, heu d'anar per aquí. I això té molta més força que la d'Escòcia.
És la diferència diguéssim, permeteu-me utilitzar el terme encara que no m'agrada, de la revolució des de dalt o des de baix. Sí. És a dir, la conformació d'un estat o d'una nació des de baix o des de dalt. Escòcia, jo, al meu parer, deixem-me ser una mica pessimista, no ho veig gaire clar. Ahir al final de la B baixa hi havia l'acte polític de l'esquerra independentista que acabava el Born, en Parlament del Quim Arrufat, el diputat de la CUP, i just després d'ell venia un noi escocès que està portant la campanya, diguéssim, de l'ANC d'allà, de la campanya del sí a Escòcia.
Vols dir el Xavi Solano?
No, un noi escocès.
Ah,
que...
sí. Ah, bé, aquest és català però està al govern d'Escòcia.
Un militant independentista escocès d'allà, que amb un perfecte anglès escocès, no, era molt divertit escoltar-lo, ens va dir, nosaltres estem tenint un procés similar, per nosaltres sou una mena d'impuls, però en cap moment va dir que es guiaven pel nostre intent. No, o sigui, a Escòcia està molt clar que ells volen fer un país nou i totes aquestes històries que aquí també volem, que els missatges també són aquí, però Escòcia és molt diferent en el que tu deies, o sigui, ve de dalt la història, per això dic que si hi ha un resultat igualat, si ha pel sí, si ha pel no, no serà el sí massiu que jo crec que hi hauria aquí a Catalunya.
Deixa'm que m'incís abans de la intervenció del Pasqual, sí. Sobre això que deia el Domènec, que del Quebec, que parlaves del Quebec, pot passar, anirà, justament, el Quebec va perdre per un punt, va ser una cosa mil·limètrica, i Escòcia pot passar el sí o el no, però justament per això mateix.
El cas del Quebec va ser bastant maliciós, perquè es va veure clarament que va haver-hi una infiltració, diguéssim, del padró municipal de Montreal, que es va inflar per... O sigui, va guanyar un 50% d'habitants en just els mesos del referèndum, i just després del referèndum es va buidar. És a dir, va haver-hi molts canadencs que van anar a votar, que van anar a viure a Montreal només per anar a votar pel no. No, això no crec que passi aquí.
Jo volia dir una cosa. Tu dius, influirà això d'Escòcia? Perdona, crec que estem parlant d'un tema de sentiments. Aleshores, la gent també pensava que amb el procés del Jordi Pujol això podia influir en el
Exacte.
Procés. No ha influït, bueno, personalment, a la meva persona no m'ha influït per res, però sí, segur que a ningú li ha influït. Pot influir lo d'Escòcia? A veure, lo d'Escòcia, com deia el Víctor molt bé, pot influir perquè Europa haurà de reglamentar una sèrie de coses. I llavors veurem més clar quin és el nostre futur. Però ganes de que el futur sigui aquell el tindrem tots. El que passa és que ho veurem més clar. I, home, si aquests s'organitzen així, no deixaran fora d'Europa aquest, no deixaran fora de la lliure, el que sigui. Ho veurem més clar. Però jo penso que els sentiments i les ganes d'anar cap al futur són exactament els mateixos. Si perden, com si guanyen els escocesos.
A mi em surten tres lectures. Una, o sigui, per mi passi el que passi a Escòcia no afectarà. Per la primera, el poble, en el cas de que el guanyi el sí, afectaria positivament, sí, possiblement, però això ja ve de lluny i no vindrà pel que passi, perquè s'afegeixi un referèndum de victòria més. En el cas de que surti el no, jo crec que potser sortiria una mica el punt de ràbia aquell que tenia vegades els catalans, de mi, nosaltres ho farem bé.
Clar, també.
O el punt tercer, que influeixi. Que influeixi negativament. Serà molt mínim. Serà molt mínim. I serà, en tot cas, pel que jo et dic, la banda de Convergents de la Punyeta, que en el moment... Sí, sí, no, perdona, Pasqual, sí, després si vols el que ens barallem.
El Pasqual ha aixecat la feina. Aquell,
sí, però jo no dubto de tu, però hi ha gent de la formació a la qual tu has estat... Que ells mateixos estan dubtant i que donen missatges contradictoris. L'única cosa negativa que veig és que...
D'Unió, sobretot, d'Unió.
D'Unió, exacte. Que el missatge contradictori s'accentuaria d'aquella banda. Però no hi veig cap més influència més enllà d'aquesta.
No. Domènec.
A veure, sí que és cert, no, sí que, és cert que... A veure, front al moment d'una votació i de més, sí, ho es pot arribar a trencar. I que quedi per una banda Convergència i Unió realment es defineixi d'una punyetera vegada i vagi, diguéssim, per la seva banda.
Iniciativa.
De la mateixa manera que el problema de que, a veure, que ha passat, diguéssim, amb el Pujol, no ha afectat en el moviment en general, però sí ha afectat a Convergència. I a veure, i això sí que, a veure, parlant amb militants d'aquests històrics i de més, molta gent, diguéssim, tocada. Que Convergència, diguéssim, continuarà o... hi haurà una renovació com va fer el PSUC que es va convertir en Iniciativa, doncs això també és possible. I potser, diguéssim, en properes eleccions veurem aquest partit en unes altres cicles.
De tota manera, si em permets, no sé si veu estar ahir a l'Ofrena, però el discurs de Convergència i Unió el va fer el Carles Brugueroles. I el Carles Brugueroles va fer un discurs absolutament abrandat. I quan va acabar el discurs, li vaig dir: Carles, que et fotran fora d'Unió, eh? Perquè...
La tesi del Carles Brugueroles, vam fer una notícia fa poc a partir d'una entrevista amb ell, és que les bases d'Unió majoritàriament serien partidàries del sí-sí.
Sí,
i que si Unió no adopta aquest posicionament serà en detriment del sentiment majoritari.
Un altre fet que demostra que el poble és qui, o sigui, la part baixa, diguéssim, de la societat és qui porta les mans del procés.
I que el Durant no va sí-sí.
Qui es pot trencar és Unió, també. Fixem-nos que el Carles Brugueroles ocuparia a Unió el paper que ocupa una mica Raül Romeva a Iniciativa. És a dir, són independentistes en un partit que en principi no ho són.
Que no són les cúpules almenys,
sí,
perquè després s'hauria de veure.
Sí, sí, que no ho són les cúpules.
De tota manera, ahir vam aconseguir això que deia el Pasqual, de situar per un minut pràcticament 2 milions de persones en un mateix punt, suant la cancel·lada. Jo quan vaig arribar a casa vaig fer un bon cop de raig i escolta, em vaig quedar descansat.
Víctor Alexandre, Domènec Miquel, Nacho Ferrer, Pasqual Dussó, moltes gràcies per ser aquest divendres amb nosaltres, un divendres d'anàlisi d'aquesta mobilització històrica d'ahir, la V-baixa a Barcelona, en una diada que segurament passarà la història, que per molts havia de ser la darrera mobilització ja, i hi havia molts comentaris de no volem tornar a venir a Barcelona l'any que ve, això serà una altra història, marxarem de pont. Qui vulgui reviure la participació santcugatenca en aquesta V-baixa, recomano molt enfàticament el reportatge en vídeo que hi ha avui a Cugat.cat dels companys dels serveis informatius. Molt bona feina ahir durant tot el dia, moltes imatges, moltes cares i moltes veus dels santcugatencs en aquesta mobilització. Gràcies i fins la setmana vinent.
A reveure.
Gràcies.